CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.
Tantes coses a dir, es queda tan poc. Temps per dir-les, tantes coses a dir, se creix que explicar. Gols per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt. Segueixen els esports a RAC1 aquest diumenge 13 de novembre del 2022. Fins a la 1 de la matinada farem tertúlia, el tu diràs, amb Àngel Pich Alonso, Dani Solsona i Xavi Vilajoana. És un diumenge especial perquè avui sí que s'han jugat ja els últims partits de clubs de les 5 grans lligues europees. Espanya ha estat cap de setmana de Copa només, pel que fa als catalans. Ho hem anat seguint durant tot el cap de setmana entre RAC+1 i RAC1. Han passat ronda l'Espanyol, el Girona i el Nàstic de Tarragona. La resta han donat la cara, però han quedat eliminats. Més tard en parlarem i ho repassarem. A Anglaterra hem tingut l'última jornada de Premier abans del Mundial. A Itàlia, l'última jornada de la Sèrie A, també abans de la cita mundialista. Igual que la Bundesliga alemanya i que la Ligue 1 a França. I ja està. Fins a final d'any no hi haurà més futbol de clubs. L'actualitat futbolística només girarà al voltant del Mundial de Qatar. De fet, avui començarem a escalfar motors per aquesta gran cita futbolística. Hem preparat una trobada de preparadors físics professionals que han estat els clubs catalans de màxim nivell, com Barça, Espanyol i Girona, per saber com pot afectar aquesta aturada mai vista en els futbolistes i a la preparació dels clubs de cara a la represa de les competicions domèstiques a partir del 31 de desembre. De seguida ens acompanyaran, atenció avui, els noms que hem convocat, Juanjo Brau i Aureli Altimira, del Barça. Han treballat durant molts anys com a preparadors físics al Barça, al primer equip i en categories inferiors. Jordi Balcells, que va ser preparador físic del Girona de Pablo Machín, per exemple, i també Javi Carrión, que va ser fisioterapeuta de l'Espanyol durant 9 anys al primer equip blanc i blau. Una mini tertúlia amb especialistes de primer nivell per resoldre alguns dubtes sobre com pot afectar esportivament i físicament aquest Mundial al mig de la temporada en el rendiment dels jugadors. I després tenim tota la teca del Barça. Encara que no hi hagi futbol de primera divisió, no s'atura l'actualitat blaugrana. Avui, per exemple, podem llegir entrevistes de Jordi Alba o de Joan Laporta a Mundo Deportivo o al diari Esport, i diuen coses realment interessants que també repassarem fins a la 1 de la matinada. Tenim dues bones hores de ràdio per endavant, farem una petita pausa abans d'arrencar, un minut i mig, i ens hi posem. Aquí al Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Portes mesos amb problemes per agafar el son? Sedaner Sueño de Soria Natural són comprimits de doble acció amb un recobriment de melatonina i extractes de valeriana, rosella de Califòrnia i passiflora. Els principis actius s'alliberen progressivament i ajuden a mantenir un somni de qualitat. Sedaner Sueño de Soria Natural. Experts en cuidar-te.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
De 365 dies que té l'any, hi ha alguns que passen sense més. I altres, els més importants, els més assenyalats, estan a l'agenda. I fins i tot tenen nom com els Black Days de Diesel Auto Tàrraco. Del 23 al 26 de novembre, vine a Diesel Auto Tàrraco a Tarragona i a Vilafranca del Penedès, perquè t'hi esperen les millors ofertes i preus especials en aquest Volvo que tant t'agrada.
Amb Aleix Pariser.
Girls,
slow. Had to face it that we didn't know. 11 i 5 minuts, com us dèiem, avui volem començar d'una forma diferent. Aquest Tu diràs estrany, perquè estem a cavall entre el final de les competicions de clubs i l'inici d'aquest Mundial de Qatar 2022 que paralitzarà el món futbolístic de primer nivell. Una cosa mai vista fins ara mateix al món del futbol, perquè tots els Mundials s'han jugat a l'estiu, un cop s'havien acabat les temporades. I en canvi aquest, pel fet que es fa a Qatar, doncs s'ha decidit que sigui al mig d'una temporada. I ens hem anat preguntant durant molts mesos com afectarà això futbolísticament, aquestes últimes setmanes, si els jugadors posarien la cama, no la posarien, si s'esborraven, si no s'esborraven, si tenien por de lesionar-se, si no en tenien, i per això hem convocat una taula d'anàlisi d'experts en la matèria, com són preparadors físics de primer nivell, com Juanjo Brau, Aureli Altimira al Barça, Jordi Balcells al Girona i Javi Carrión, que va ser fisioterapeuta i readaptador també durant molts anys al primer equip de l'Espanyol. I ens acompanya aquí a l'estudi de RAC1 el Juanjo Brau. Hola, Juanjo, què tal?
Hola, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per convidar-me.
Tot bé?
Molt bé.
Amb ganes de gaudir del Mundial, també?
Sí, també, els futboleros som així, sí. És una de les fites.
Aquests horaris van bé, més a més, no? 11 del matí, 2 del migdia, vull dir que futbol en tindrem tot el dia.
Tot el dia.
Absolutament. Mira, la primera pregunta que tinc és la genèrica, no? Com creus que pot afectar aquesta marxa dels jugadors, de la disciplina d'un club? Tu que has treballat al Barça durant tants anys, vull dir, canvia molt la planificació, no?
Home, jo crec que sí, la planificació canvia, perquè no és una cosa de llarg termini, és una competició de curt termini. Per tant, entrenaments adaptats completament a la competició, s'ha de jugar permanentment i arriba un moment que els entrenaments estan condicionats per la competició. Com a les lligues, també, quan se juguen tants partits, però sobretot un Mundial, que cada partit és una final. Si és com una lliga, pots tindre també doncs, partits, lògicament, tots competitius, perquè s'ha de guanyar, però sí que és lògic que en tens 38.
Clar.
En Mundial, no. Llavors, bueno, i que estadísticament se sap que el risc més alt de percentatge de lesions és quan hi ha menys de 5 dies de descans entre partit i partit. Per tant, això ja són els estudis que va fer en el seu moment la FIFA d'aquestes incidències lesionals. Per tant, estem parlant de que tots els partits estan obligats a guanyar-se.
I han d'anar a tope, no?
Pràcticament, clar. Han d'anar a tope.
I llavors, això, per exemple, si tu treballessis a un club important de primer nivell, t'hauria afectat en la preparació física de l'inici de la temporada pensant que hi ha aquesta aturada o no?
Bueno, jo ho veuria més des de la part de la meva visió com a afició, no? A mi, què em preocuparia? Doncs em preocuparia, lògicament, l'entrenament. Lògicament, l'entrenament. Sí que em preocuparia el risc lesional potser en el canvi d'entrenament, en el canvi de la metodologia d'entrenament.
Què vol dir amb això, exactament?
Doncs lògicament, cada jugador entrenarà d'una manera molt diferent o bastant diferent a el que s'entrenen als seus clubs. Per tant, què passa? Quan tu fas una modificació en tan curt termini de la preparació física, doncs, home, el risc lesional doncs, és més alt.
Que és el que li ha passat, per exemple, a Araujo, no? Quan va marxar en aquella aturada, no?
Bueno, sí. A veure, que tampoc és lògic que es lesionis al minut 1, ja. M'entens? Vull dir, aviam, aquí doncs, hi ha molts factors que es podrien analitzar en aquesta lesió, no?
Però
sí que és cert doncs, que a nivell de... A nivell dels índexs lesionals, són aquests, un dels canvis amb la metodologia d'entrenament.
I llavors, però tornant al club, és a dir, a l'agost ha de canviar d'alguna manera la preparació física o de cara al gener és quan canviaria més la preparació física d'un preparador, d'un fisio, d'un club?
Home, jo crec que els preparadors físics aquí tenen un hàndicap, no? Que és tornar a preparar els jugadors quan torni a vindre del Mundial, preparar entre cometes. Per què dic preparar entre cometes? Perquè, aviam, lògicament, hi haurà equips, hi haurà jugadors que són titulars en els seus equips, però que potser no ho són en les seves seleccions. I com afectarà això a nivell a nivell competitiu, no? Els jugadors, lògicament, molts dels cracs dels equips no són titulars de les seves seleccions. Per tant, passaran de que les seves lligues juguen cada setmana o alguns, fins i tot dos partits a la setmana, a que ara pot ser que en un mes jugui un partit o dos. Llavors, com pot afectar? Home, a nivell competitiu. Per tant, què passa? Que els preparadors físics, crec, i ara doncs, tant amb l'Aureli com el Jordi, doncs, que parlaran aquest tema, doncs, ells t'explicaran potser una miqueta més això. Jo, tot el tema d'aquests... Els aspectes de la preparació física sempre me'ls porto als índexs de la lesió, perquè aquestes coses, aquestes modificacions, al final passen factura.
Per tant, és normal que hi hagi hagut potser més lesions, o que pugui haver-hi més lesions, no?, pel que tu expliques, per aquesta durada.
També els estudis que treia la FIFA era els pics d'incidència lesional més alta en competició era el mes de novembre. O sigui, en les competicions europees, els majors índexs lesionals es produïen el mes de novembre. Vale? És a dir, aquest mes. Això estadísticament.
Jo pensava que era el gener-febrer, que això amb Guardiola havia passat, també, recordes?
Aquestes, hi ha diferents... Però estem parlant d'estadístiques. Tampoc és veritat que cada club té la seva estadística personal, no? Sí. Però a nivell estadístic, el futbol europeu era així. I llavors tornava a pujar, doncs, lògicament, al final de temporada, no? Però el pic més alt de lesions era el mes de novembre. En general, què passa? Que ara aquest novembre s'ha tallat, no? S'ha tallat. I bé, és una cosa típica que tothom aprendrà molt d'aquest Mundial.
I tant. Mira, suposo que el coneixes bé, si et vols posar els cascos aquí de l'estudi de RAC1. Aureli Altimira, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Molt bé, aquí estem amb el Juanjo Brau. Aureli...
Què tal, Juanjo?
Hola, Aureli.
Què tal?
Quin gust de parlar amb tu.
Sí?
Igualment.
Feia molt que no parlàveu?
Sí, feia molt que no parlàvem, sí.
Molt bé.
Un professional espectacular.
El Juanjo Brau va treballar més de 20 anys al Barça, no? Si no vaig malament, del 97 al 2021,
sí.
Juanjo. L'Aureli, del 2008 al 2014, després, abans havies estat a la base, el 2007 ja vas començar amb Guardiola tercer, després vas estar al primer equip del Barça del 2008 al 2014, no? Per tant, bé, i després vas tornar a la base. Vull dir que coneixeu molt bé el que és el món del Barça i les preparacions físiques. Això que comentàvem, què et sembla, Aureli? N'aprendreu molt d'aquest Mundial, els que sou preparadors físics o fisioterapeutes, de tot el que vagi passant amb els jugadors físicament?
Sens dubte, jo crec que és un aprenentatge per tothom. Estic expectant a veure com evoluciona tot, no? Com funcionen els partits, com van els jugadors i com tornen del Mundial. Perquè, clar, això, una competició així tan dura mai s'havia fet en aquesta època i veurem. La temporada jo crec que es farà llarga, però però ens servirà a tots per aprendre, segur.
Ja, perquè... Pot trobar-se algun aspecte positiu, Aureli, en aquest Mundial? És a dir, hi ha jugadors que potser no jugaran tants partits a Qatar i, per tant, tornen més descansats físicament. N'hi ha d'altres que es queden aquí i no han marxat amb les seleccions i podran tenir un període de descans i després fer una segona pretemporada. Hi ha algun element a nivell de preparació física que es pugui trobar positiu?
Sempre que jugues una competició d'aquest tipus, al final... A part de la càrrega física, jo crec que la càrrega mental també és important. Jo crec que, com et deia abans, la temporada es farà molt llarga. Quan tornin del Mundial quedaran 6 mesos. Jo crec que mentalment sí que és cert que avui en dia es poden fer 5 canvis, que les plantilles es convoquen més jugadors, pots jugar més amb les rotacions, però tot i així jo penso que serà fumó de la tornada, eh? Jo crec que hi haurà jugadors, clar, estem parlant de jugadors de primer nivell que juguen 50-60 partits per temporada, i ja porten moltes temporades jugant aquest número de partits. Al final el cos ho acaba pagant, no? Jo crec que és important, suposo que la selecció té professionals excel·lents que tindran en compte tots aquests condicionants i sobretot intentar repartir els minuts perquè quan tornin els jugadors no estiguin morts, no?
Clar, i a més, aquí hi ha un altre element, que és el canvi de temperatura, no? No? Hi esteu d'acord? Vull dir, anar a Qatar, ja sé que els camps a vegades tenen aire condicionat, però les preparacions seran a 40 llargs graus, venen d'aquí, els argentins estan a l'hivern, no? A l'altra punta del món també, i al cop i volta tornen... És estranyíssim, no, Juanjo, tot això, també?
Sí, home, això també... Tot això són condicionants. Són condicionants que augmenten el risc de la lesió. Evidentment, són condicionants de que estic segur que baixaran la temperatura dels estadis, no?, com es va proposar, però bé, al final estàs en un país amb unes temperatures que, tot i que no seran les altes que són en les èpoques de l'estiu, lògicament per això no s'ha pogut fer en aquella època, però sí que també afectarà.
Llavors, vosaltres, per centrar-me en el vostre cas, quan treballàveu al Barça i marxaven de seleccions, estàveu en contacte amb la preparació física de la selecció espanyola, per exemple, o d'altres seleccions? Tu, Aureli, estaves en contacte?
Sí, i fins i tot quan he estat a la base també he estat en contacte. Vull dir, al final la federació t'envia una mica un report de com han anat els entrenaments, de si algun jugador ha tingut alguna molèstia per poder doncs, prendre les precaucions que calgui, no? Hi ha sempre una bona interacció entre la selecció i els clubs i al final es tracta de, en el possible, doncs, intentar cuidar el jugador, no?
Sí.
Tot i que és difícil, Tot i que és difícil.
Doneu algunes pautes, d'alguna manera, o donàveu, en aquest cas, han passat algunes pautes per algun tipus de jugador, per la musculatura, per la càrrega de treball? O sigui, això es pot passar en aquest Mundial, que hi hagi molta comunicació entre clubs i seleccions?
Bé, no conec el... Bueno, conec el preparador físic de la selecció espanyola, havia estat al Barça, al Pol, jo crec que al final la relació és bastant estreta. Jo crec que segurament que hi haurà indicacions, sobretot de jugadors que surten de lesions, com l'Ansu, que ha estat molt temps lesionat, o jugadors que tenen algun problema, han estat tocats durant aquests últims mesos, doncs jo crec que els treballs preventius els seguiran fent a la selecció com els fan aquí a Can Barça per evitar doncs, que hi hagi cap susto, no?
I es donava algun exercici extra? Un treball extra, no sé si d'estiraments o d'alguna cosa similar?
Bueno, cada jugador tenia protocols, depenent dels problemes que tenia o de les lesions a què era més propens, doncs, cada jugador tenia un protocol i sí, aquests jugadors són, al final són professionals i ho fan al temps de vacances, quan estan a l'estiu, quan els hi donem la feina per fer l'estiu, i ho fan quan van a la selecció. Sempre intenten cuidar el seu cos, que és la seva eina de treball, no?
Com a preparadors físics o fisioterapeutes, què preferiu, al Mundial, a l'estiu o a l'hivern? A l'estiu, no? Suposo, Juanjo.
Aviam.
No, t'ho dic perquè marxen del club, treballen, sí, després tenen vacances, sí, i quan tornen ja és, sí, pretemporada,
també,
no?
Sí, és cert. També és un hàndicap, Que marxin, però, bueno, almenys fer tota la temporada amb el club, i és diferent, és la fase final. Sí que després et trobes, doncs, amb l'inici de les altres temporades, que et venen més tard, però aquí, al ser el començament de les temporades, el club també ho pot gestionar d'una altra manera, els jugadors que arriben més tard a les pretemporades, inclús als dels inicis de les competicions, de que puguin jugar menys perquè s'han incorporat més tard. Home, jo sincerament no hi ha cap dubte que prefereixo que facin tota la temporada regular amb els seus clubs i que al final se'n vagin amb les seleccions, perquè això avui ara, és el que et dic, avui serà un hàndicap. Tu imagina't que algun jugador que pot passar, però tens més temps de recuperar-lo, no?, que es lesioni el mes de juny, però tu imagina't ara com tinguis un jugador el mes lesionat amb les teves seleccions al mes de desembre, ja no et juga a la Lliga. O sigui, no, és que no te la pot començar. En canvi, et fa mal al juny. Home, tens pràcticament quasi, doncs, 2 mesos, no ben bé, per tornar a començar l'altra competició. Tens pràcticament 8 setmanes, si no és una lesió molt, molt greu, doncs l'has pogut recuperar. Què passa? Ara no tindràs temps. I si tu ara tens un jugador, doncs, per 8 setmanes lesionat al mes de desembre cap a final del Mundial, és que probablement no et pots jugar ni als inicis de la Champions, no? Vull dir que és que al final és complicat, vaja, per no sóc massa partidari de que es facin aquesta època.
I a més a més, Juanjo, hem de pensar que ara al mes de gener i febrer comença la Copa del Rei, comença la competició europea, és que clar,
és el que deia Juanjo, quan
vens a l'estiu tens amistosos, tens la Supercopa, però clar...
Sí, sí, que tens aquest marge d'aquestes 8 setmanes...
I la intensitat també és més baixa en un amistós, no?
Sí, evidentment, i el cos tècnic pot jugar de diferent manera als inicis de temporada, et queden molts partits per davant, ara compte que tot el que juguis a partir del Mundial ja és per guanyar o perdre, perquè et quedarà el que... I a part, una altra cosa...
La Setmana Aràbia, jugar a la Supercopa Espanya.
Sí, i una competició comprimida, perquè ara d'aquí fins al final de maig tindràs una competició supercomprimida. Vens d'un escenari totalment diferent com és un Mundial, el que dèiem, unes metodologies d'entrenament diferents, amb tècnics totalment diferents dels que tens al teu club, amb sistemes de jugar totalment diferents, d'acord? I després, sobretot això, és la competitivitat.
Però el jugador oblida això, també? Sistemes, mecanismes, sí, en algun moment, clar, pot passar, no, això, no?
No, però a vegades, aviam, jo sempre he pensat una cosa. També hi ha un índex lesional alt quan un jugador el modifiques de demarcació al terreny de joc.
Clar.
Perquè un jugador que tu, doncs, juga de lateral i a la teva selecció el fa jugar en una altra demarcació o al revés, doncs et canvien els condicionaments físics, no? Els valors físics et canvien, les demandes físiques són diferents. Llavors, què vol dir? Doncs que tot això, si no està ben preparat, doncs també augmenta l'índex lesional.
Llavors, una pregunta, Aureli. De cara al gener, s'ha de tornar a fer una mini pretemporada a nivell de càrregues físiques? Vull dir, el treball varia molt respecte a un altre gener?
Home, jo no faria una càrrega molt física. Al final, és que la majoria de jugadors estaran entrenant a les seves seleccions, perquè la majoria de jugadors del Barça estan en una altra selecció. Al final, jo crec que quan Xavi va demanar una plantilla àmplia i de nivell és perquè sabia que hi havia, aquest any hi havia això. Al final, haurà de jugar molt amb les rotacions, perquè el calendari és inhumà, i cada any ho és més. Quan no s'inventen una competició, se n'inventen una altra, i al final l'entrenament seran els partits. Al final és que amb aquest calendari bestial no, és que no pots quasi ni entrenar. Has de fer recuperació ben feta, has de fer un prepartit per preparar el partit, però poca cosa més. Has de jugar amb els minutatges dels jugadors perquè no perdin la forma, i important, molt important, aprofitar-ho dels 5 canvis, i sobretot els jugadors que menys juguen, que estiguin en plena forma perquè quan surtin donguin un nivell molt alt. Jo crec que això és molt important.
Que diu l'Aureli és cert, és això que deia, no? Hi ha jugadors que potser en el club són titulars indiscutibles, però amb les seves seleccions potser algú no ho serà. Llavors ve d'un règim competitiu, que potser va bé, no? Perquè així es baixes una miqueta el flow competitiu, potser sí, però aquest estímul a vegades passa. Però estic totalment d'acord amb l'Aureli, eh? No, jo no, ara el que faria és veure com arriben i a partir d'aquí recondicionar la teva situació.
Ara, la feinada que tindran els preparadors físics és perquè un jugador t'arriba amb un pic de forma, l'altre amb un altre, vull dir, no? Tu normalment en un club tens més o menys les plantilles controlades i de cop i volta t'arribaran un patac de jugadors que no sabràs com per on agafar-los.
Està clar que els preparadors físics fa la seva planificació de la temporada, l'organitzen en funció doncs els seus jugadors, el seu criteri futbolístic, i avui, el mes de novembre, se'ls hi té totalment alterat. Per molts que molts diguin, bueno, és que similarment, però avui les planificacions dels preparadors físics, doncs els hi han fotut una jugada, perquè els hi han alterat completament.
Deixeu-me sumar una veu més, és la del Jordi Balcells, que va treballar al Girona com a preparador físic en l'època de Pablo Machino. Hola, Jordi.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bona nit, Aureli, Juanjo, què tal?
Hola, bona nit, Jordi.
Què tal, Jordi? Bona nit.
Què en penses, Jordi, a tot això que estem dient? Com ho veus tu també, que has format part d'un equip professional que de cop i volta et tallin, no?, aquesta preparació aquí per un Mundial?
Bueno, és una miqueta el que comentaven en Juanjo i l'Aureli, no? És un repte, no? Al final és una situació nova per tothom, i serà un repte a veure com els cossos tècnics són capaços d'encarar aquesta situació. És cert que potser la meva perspectiva és una mica diferent a la seva, perquè ells han conviscut sempre en un club que cada 2x3 hi havia aturada de seleccions i els hi marxava gran quantitat de la plantilla. Jo, en els diferents equips que he estat, bueno, passava una mica al contrari, no? Excepte en el Sevilla, tant a l'Alavés com a l'Espanyol com en el Girona, la majoria de futbolistes es quedaven aquí. Llavors, mirant-m'ho des d'un altre punt de vista, jo crec que, comparant-ho amb lligues nòrdiques o fins i tot l'alemana, hi haurà molts clubs que podran aprofitar per buscar una part positiva, de la situació. Hi haurà molts clubs que aprofitaran per recuperar jugadors que tenen tocats, i aprofitaran aquestes 5-6 setmanes que hi hauran de, entre cometes, pretemporada per recuperar aquests futbolistes i, bé, desconnectar una mica també de la competició, que és molt intensa, i encarar el tram final de la pretemporada, de la temporada, d'una manera, doncs, bueno, potser més descansada.
L'aspecte mental, Jordi, també serà important, no? Perquè si hi ha un jugador que ha arribat lluny, ha guanyat un Mundial, o ha perdut la final, o ha arribat a unes semis i l'ha perdut, no? Aquí també és important. Ja sé que no us toca tant de prop a vosaltres, però aquest aspecte s'ha de tenir en compte, no?, de cara a la tornada a la competició.
Sí, clar, és evident. Al final, davant de situacions d'un estrès competitiu elevat, és complicat mantenir aquest nivell i, bueno, hem vist a vegades que després de grans victòries, doncs, costa reconnectar en els futbolistes en partits que potser no són tan transcendentals. Llavors, depenent dels futbolistes i de les seleccions que arribin més lluny, doncs aquests futbolistes segurament, quan tornin als seus clubs, potser serà més complicat reconnectar-los a la dinàmica del club i enfocar-los cap als objectius que té l'equip.
Per exemple, en el cas del Girona, imaginem-nos que formessis part del cos tècnic o de la preparació física. No marxen tants internacionals com en un Barça. És normal que se'ls doni uns dies de vacances, no?, perquè el Girona va acabar molt tard l'any passat a la segona divisió. Després, Tu creus que s'ha de fer una preparació física diferent? És a dir, concentrar-los d'alguna manera, jugar amistosos i aprofitar que tindràs el gruix de la plantilla? És molt diferent la preparació d'un equip del Girona que no pas d'un equip gran com el Barça, que té molts internacionals?
Home, és una miqueta el que et comentava, no? Que jo crec que hi ha una mica de diferència entre aquests grans equips, que la majoria dels seus futbolistes se'n van amb les seves seleccions, i com comentava l'Aureli i en Juanjo, aquests futbolistes seguiran entrenant, i a la resta d'equips que podran disposar, depenent dels equips, d'una setmana, 10 dies, 15 dies, el que decideixi cada cos tècnic, per descansar, recuperar futbolistes que estiguin tocats, lesionats, i a veure, jo sí que crec que és important en aquest cas. No potser serà una pretemporada a l'uso que podríem dir, perquè al final quan s'acaba una temporada fins que comença la pretemporada següent potser passen 4 o 5 setmanes, en aquest cas doncs, potser passaran 10 o 15 dies, potser la pèrdua de forma no serà tan marcada com pot ser entre temporada i pretemporada, però home, sí que crec que serà un bon moment per recuperar pues, càrregues de treball, i evidentment crec que serà molt important disputar partits, encara que siguin amistosos, per no perdre aquest ritme competitiu i arribar en bones condicions. Bueno, crec que el primer partit que hi ha són partits de Copa del Rei, i després ja hi ha, crec que la jornada de cap, bueno, 30-31 de desembre, que ja torna a haver-hi Lliga.
Sí, el Girona, i en aquest cas l'Espanyol, que ara també trucarem al Javi Carrión, tenen Copa el 21 de desembre, i després ja la jornada de Lliga del 30-31.
Correcte, sí.
Llavors, Aureli, Juanjo, què és pitjor? No sé si fa la mal dir, pel Barça i pels equips grans que perden mitja plantilla en internacionals, o pels equips petits que no perden pràcticament internacionals i també han d'estar aturats?
No, jo, sincerament, els que se'n van amb les seleccions.
Sí,
És a dir, no, tu no tindràs els teus jugadors a l'equip, és que no saps com et vindran. És que tu, si els
ja, però venen de competir mental. Sí, ja sé que hi ha una vessada mental, competir, però en canvi el Girona ve de no competir durant dos mesos. No?
Potser també és un hàndicap, però jo com ho porto el tema, jo aquestes coses sempre me les porto als temes dels índexs lesionals, no? Al final tu tens la teva rutina, els teus controls. Tu els jugadors, entre cometes, els hi perds la pista. Tingues en compte que tu, un jugador amb molèsties, una miqueta tocat en el club, li pots dir tu el diumenge, parem, recupera, tranquil, tal. Amb la selecció això ho hi deus en el jugador que tenen tres partits que s'han de classificar o que estan al límit, un jugador amb les, i més un jugador important per les seves seleccions, compteu que amb la molèstia, sigui la que sigui, per poc que pugui jugar, jugarà. No l'aturaran i ell tampoc es voldrà aturar. Perquè les seleccions per molts jugadors són, jo m'atreviria a dir-te, que no sé si tan o més important que els clubs.
I vale? Més un Mundial.
Vale? I més un Mundial. Per tant, jo ja et dic avui en dia que la prioritat dels jugadors que van al Mundial és el Mundial i difícilment és el club. Per tant, ells allà s'exprimiran al màxim i faran el que sigui per jugar tots els partits. Quan estàs al club, bueno, doncs el club això ho pots gestionar d'una manera. En les seleccions això no gestiones de cap de les maneres.
No, i a més allà són els tres partits de la fase de grups, si ja tens està. Sort hi ha un quart, si tens sort
per
hi ha un cinquè...
Dic, no? Hi ha un jugador amb una mínima molèstia o amb una lesió mínima que tingui possibilitats, es farà tot per jugar, perquè no ha sigut la primera vegada que hem trobat amb jugadors que han vingut de jugar amb les seleccions que no tenien que haver jugat aquells partits amb la selecció.
Ha passat
no
molt, això.
No els teníem que haver jugat.
Ha passat
alguns,
molt, això. Sí.
Alguns. Vale? I això ho ha pagat el club. Vale? I això ho ha pagat el club. Ho ha pagat el club amb coses que eren previsibles de que passés. Però el jugador ha posat el foc amb la selecció. M'entens? I són coses que es podien evitar, evidentment. Però el jugador, quan està amb la selecció, el seu foc és la selecció. Perquè el que us dic, que són molt importants. I que algun jugador t'ha marxat amb dèficits importants i ha volgut marxar amb la selecció, també ho ha fet, m'entens? Vull dir que, ojo, que quan parlem de seleccions estem parlant d'una òrbita futbolística totalment diferent a lo que són els clubs.
Mm. Aureli, què en penses d'això que dèiem?
Jo penso que cada cop costa més guanyar els equips petits, entre cometes. I jo si fos preparador físic d'un equip petit, encararia aquests dies per preparar la tornada a tope. Al final aquests clubs jo crec que diran aquesta és la nostra, hem d'agafar aquests equips grans ara que venen cansats o amb una càrrega mental, una mica de fatiga mental per anar a tope i intentar guanyar aquests partits. Jo crec que cada cop costarà més guanyar els equips petits perquè cada cop estan més ben preparats, preparen millors partits, els staffs són més complets i tots els equips treballen millor Jo crec que la tornada al mes de gener i febrer serà dur. Serà dur pels equips grans perquè, et dic, jo crec que aquests equips que tenen pocs jugadors a les seleccions doncs aprofitaran per intentar posar-se al 200%.
Mm. Hola, Saperes, eh?
Què tal? Bona nit, París, eh?
Bona nit, molt interessant.
Vols escoltar atentament tot el que deien tant el Juanjo com el Jordi com l'Aureli.
El Barça vam explicar ahir, bé, ho deia The Guardian també, i ho vam confirmar aquí a RAC1, ho vam explicar el Tu diràs amb la Laia Coll. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Que el Barça té previst fer un amistós contra l'Arsenal. Evidentment, aquí també hi haurà uns ingressos econòmics, entenc, no? Però no sé si serveix alguna cosa, no? Tens els mundialistes a fora i jugaràs un amistós. Vull dir, que pels que es quedin aquí potser sí, no?
Però és cert que la data en la que s'està treballant perquè es disputi aquest amistós seria el 17 de desembre, per tant hi haurien alguns mundialistes que segurament ja haurien tornat.
La majoria, potser, no?
Depèn de com vagin, perquè recordem que un cop vagin quedant eliminats amb les seves respectives seleccions, després tindran uns dies de vacances abans de reincorporar-se en la disciplina del Barça. És una qüestió més econòmica, clar, aquest amistós, perquè inicialment, com que el Barça té 16 mundialistes, no preveia fer cap amistós, però en vista de com estan les arques del club, i després escoltarem el president Joan Laporta dient que ja veurem si es pot fitxar al mercat d'hivern perquè ara mateix no hi ha marge salarial per poder inscriure jugadors i que s'han de buscar alternatives per poder ingressar diners extres, i una d'aquestes vies és un partit amistós, i el que hi ha ara sobre la taula seria aquest Arsenal-Barça a l'Emirates.
No, a mi m'ha semblat molt interessant el que deia el Juanjo sobre aquesta relació club-selecció, no? Una mica segurament vosaltres, Juanjo, com a club, o quan tu eres al club i l'Aureli també, tenia una mirada més a llarg termini amb el jugador, que amb la selecció és molt a curt termini perquè és la durada de la competició, i per tant no sé si d'alguna manera es pot dir que el club mira una mica més pel jugador que no pas a la selecció, on van de dir, hòstia, ho hem d'exprimar això i després ja veurem el que passa, no? Això se me'n fot una mica.
No, és evident. Jo sempre he pensat que hi havia moltes vegades que si el jugador anava a la selecció era millor i que el club tenia de fer alguna cosa perquè no hi anés, si el partit no era un partit transcendental. A vegades et marxaven jugadors amb la selecció en partits amistosos, que deies, però és que aquest jugador va sota mínims. Com pot marxar amb la selecció per un partit amistós? Mira, jo puc entendre doncs, que hi ha els partits doncs, de classificació doncs, per al Mundial, per la Copa, per l'Eurocopa, per la Copa Amèrica. Jo estic a la Copa d'Àfrica, estic d'acord. El que passa és que hi ha moments que tal com estan els jugadors en els seus clubs, principalment al Barça, jugant dos dies a la setmana amb una càrrega competitiva altíssima i d'entrenaments, doncs que per un partit amistós amb jugadors que estaven sota mínims, doncs que poguessin anar amb la selecció, jo per mi, jo sempre hi havia estat una miqueta rebel amb aquestes coses, no? De dir, ostres, tu, cal això, perquè és que ens l'estem jugant a que després
però
vindrà...
Però aquí a Juanjo hi ha també la voluntat del jugador, no?
Ah, és que aquí és el problema, no? Perquè el jugador vol anar amb la selecció, però a vegades és fer-li veure, doncs, que, ostres, que estem així, no? Però, bueno, què passa? Són convocatòries, potser si no hi va que aquesta ja no se m'emportarà a l'altra. Si ets un titular indiscutible a la teva selecció, no hi ha problema. Però el que va per primera vegada a les seleccions i no és un titular discutible, la seva selecció és la màxima aspiració que té un jugador. Anar a la selecció del seu país, perquè són els triats, tot i que jo a vegades pensava, hòstia, és que més triat que estar al Barça, on vols estar, no? Perquè sí, aquí estàs triat i filtrat, no? Però bueno, hi ha aquest sentiment de selecció, això ha passat factura, eh?
Acabo en aquest sentit perquè recordo que el Tata havia fet una cosa que ens va cridar molt l'atenció, que és que havia reservat algun jugador, havia fet la planificació, pensant que jugaria amb la seva selecció, de dir, allà no descansarà, per tant, li dono una mica de descans aquí.
Cosa que hauria de ser al revés.
Perquè després allà no ho
perquè
farà.
Perquè allà no el controlaràs.
Sí, sí. Jordi, content amb el Girona? Avui ha patit, però ha passat ronda.
Sí, sí. Bueno, aquestes eliminatòries a partit únic són complicades. I, a més, s'ajuntava que Camp de Gespa artificial, les dimensions, la veritat és que no les he vist gaire, però suposo que devien ser camp petites. Però, bueno, sí, sí. Han patit, però al final aquestes eliminatòries el que compta és passar-les.
Sí, i tant, i tant. Doncs res, que volíem fer-te un truc, saber com estàs, també? Algun projecte en ment?
Bueno, de moment estem tranquils per Girona i, bueno, mai se sap això. Un dia per l'altre canvien les coses, veurem. Estarem preparats i atents.
Molt bé. Molta sort i moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Salutacions a tots. Una abraçada.
Adéu.
Adéu, adéu.
Jordi Balcells també havia estat preparador físic del Girona. Mira, deixeu-me sumar també l'última veu d'aquesta tertúlia especial que hem muntat avui amb el Javi Carrión, que ha estat readaptador i fisioterapeuta de l'Espanyol, 15 anys al club, entre categories inferiors i l'equip femení, també 9 anys d'aquests 15 al primer equip, ha estat amb entrenadors com Aguirre, Sergio, Quique Sánchez Flores, Abelardo, Machín, fins i tot, i Galca. Hola, Javi.
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Bona nit.
Hola. ¿Qué tal?
Buenas noches. Com veus tu també, no? amb aquesta visió que tens d'haver treballat a l'Espanyol, com creus que li pot afectar a l'Espanyol i com veus aquest Mundial que està aquí al mig de la temporada? Ara l'hem perdut. A veure si el recuperem. Ja veus tu. Com a mi li hem sentit la veu, després l'hem perdut, l'hem recuperat. Bé, ara el recuperem, a veure què ens explica el Javi Carrión. Mira, vaig sumant a la taula en aquesta recta final ja a l'Àngel Pich Alonso. Hola, Pichi, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Dani Solsona. Hola, Dani.
Hola, bona nit.
Bona nit. I Xavi Vilajoana. Hola, Xavi.
Què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit. Suposo que coneixeu bé els tres, no? El Juanjo Brau, l'Aureli Altimira, sobretot tu, Xavi.
Sí, una mica. M'ha estat uns quants anys allà, plats.
Sí, Interessant, tot el que expliquen.
Sí, oi tant. Bueno, jo l'Aureli ja el conec fa temps, i el Juanjo també, o sigui que sorprès per les seves explicacions no estic, perquè les havia sentit unes quantes vegades.
Unes quantes vegades, no?
Ja, però... Només l'has de veure com està de preparació física.
Ho veus, no?
És mal parit. Aureli,
això és una pulla per tu, eh?
Haurem de fer un pla específic.
Aquí. Ara que parlàvem de plaça específics pels jugadors...
Jo també estic de per on de Mundial. O sigui que tinc aquest mes i mig per...
Ja t'agafarem el gener, Vilajoana, eh? Ja ho veuràs. Mira, que hem recuperat el Javi Carrión. Javi, deies, ¿qué te sembla que está aturada al Mundial?
Hola, buenas noches, buenas noches. Bueno, estaba comentando, no sé hasta qué punto me habéis escuchado.
No, no hemos escuchado nada, no, o sea, que empieza otra vez.
Nada, pues buenas noches. No, comentaba que bueno, que casi me identificaba escuchando un poquito todas las opiniones, ¿no?, de Juanjo, de Aureli, de Jordi, que con el perfil de Jordi, ¿no?, de que yo estando en el Español tampoco era un problema que tuviéramos el tema internacionales, ¿no?, pero bueno, sí que pues por poner el detalle diferencial, ¿no? Nosotros con la Copa de África con Pape Diop concretamente sí que tuvimos, ¿no?, un caso parecido que se nos iba en enero y en febrero a jugar la competición y bueno, pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? Que pierdes el control, pierdes un poco el control del jugador, de los entrenamientos, la metodología que están llevando en sus selecciones y al final es el objetivo es la adaptación, ¿no? La adaptación, la individualización y a veces lo que es más difícil, ¿no? La coherencia.
I després, quan tornin, què s'ha de fer? Mirar cada jugador un a un, Javi, no? I veure com estan físicament i fer-los un pla estratègic per les primeres jornades a partir del mes de gener. Com ho veus, això?
Bueno, a ver, el tema... realizar una segunda preparación física, un segundo stage, sí que no lo veo y voy en la línea un poco de mis compañeros, pero intentar que el tiempo que están con la selección, pues que haya la máxima comunicación, ¿no? Tanto con el jugador como con el staff, sé que es la teoría y es la utopía, pero hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentar que, pues, todo lo que son datos, ¿no? De GPS... partidos, incidencias que pueden ir habiendo para que cuando te lleguen tengas la sensación de que has perdido la mínima información posible, ¿no? Y bueno, pues cuando lleguen, pues se pueden hacer unos test, un poquito para no solo tener la percepción subjetiva, sino también tener alguna percepción objetiva que te dé más información de cara al estado que puedan tener para volver a la competición o entrenar con el equipo.
Em sembla significatiu això que ara deia el Javi, perquè parlava de teoria i d'utopia amb la comunicació, amb les seleccions. Vol dir això que és molt difícil? És a dir, que tinc la sensació que a vegades vosaltres parleu molt, no? O voleu donar molta informació a la selecció per dir, hòstia, aneu amb compte amb aquest jugador, si us plau, amb aquest altre, i que normalment les seleccions fan una mica la seva. Va per aquí això, Javi, o no?
Bueno, porque en el fútbol de élite el corto plazo y el rendimiento están a la orden del día, ¿no? Entonces, pues igual que en los clubs tienen su problemática, las selecciones también tienen la suya, ¿no? Quizá pues el poco periodo de preparación que han podido tener para este Mundial, ¿no? O la poca implementación de metodología o preparación de partidos que van a poder hacer con amistosos, ¿no? Que he visto que algunas selecciones pueden jugar un amistoso o incluso ningún amistoso antes de la cita del Mundial, ¿no? Entonces, bueno, tan problemáticos para los clubs como para las selecciones. No, pero sí que es verdad que el 60-40 sería para los clubs, ¿no?
Sí.
Tirando para casa.
¿Has dit molt, molt negres no, o no? Para sí.
No, el Javi té raó amb això que diu de la realitat i l'utopia. Hi ha molta més utopia que realitat. La realitat n'hi ha molt poca. Però precisament el que diu ella, tu quan vas amb la selecció has de guanyar. I a part ja tens una altra cosa. El club, dius, vale, el Barça, que és un un transatlàntic, no? Però al final tu estàs parlant d'un país, de l'exigència d'un país versus l'exigència d'un club. Vol dir que és tan utòpic, com diu el Javi, de que si el jugador ha de jugar, jugarà. I que si la selecció no t'ha de fer cas, no te'n farà. Però així és de clar. Per què? Perquè darrere hi ha un país. Hi ha un país. I a més hi ha molts països que el futbol és la seva màxima expressió
filosofia de vida. Filosofia de vida.
Entens? Sí, sí. Llavors, què pot passar? Què pot passar amb Argentina, que té que anar a guanyar un Mundial? O els partits... És a dir, aquests països que darrere, que és cosa de vida o mort, parlant clar, no? Dius, hòstia, la pressió mediàtica que tens aquí i l'exigència personal i global que tens d'un país et posa a una exigència màxima. Tu no pots saltar d'aquesta exigència perquè t'hi veus immers.
Com veus el Messi, tu que ja has treballat tants anys? Arriba bé.
En el millor moment.
Arriba
en un millor moment, mentalitzat, físicament bé, i que és l'últim. És que això ho fa, això.
Sí, sí. Allò. Javi, vols afegir alguna cosa més?
Bueno, por último, comentar que en la era del Big Data y de la inteligencia artificial, que bueno, que van los robots de inteligencia van a recibir una fuente de alimentación cualitativa muy importante a esta incertidumbre que vamos a tener este año.
Sí, vull dir que hi haurà molta informació pels preparadors físics i fisioterapeutes.
Bueno, ensayo-error, ¿no? Con el tema COVID, con tema Copa África, mundiales ahora en pretemporadas, pues son sucederán cosas que están imprevistas y que bueno, pues nos harán tener mucho conocimiento sobre qué pasan en este tipo de situaciones, ¿no?
És a dir, tu aquí li veus una part positiva, ¿no? I que es torni a provar en un futur ja sabent algunes dades de com gestionar els jugadors, potser, fins i tot.
El error te lleva al aprendizaje y el aprendizaje te lleva al éxito, así que, bueno, ¿por qué no?
Jo tot i així, amb el que deia abans l'Aureli i el Jordi, no, com a preparadors físics, jo penso que avui els nivells de preparadors físics que tenen el futbol és altíssim. Vull dir, avui aquests professionals surten amb uns coneixements brutals. Porten els clubs, els equips els porten físicament a uns estats de condició física molt bons. Però encara hi ha una cosa que trobo a faltar, que això encara no s'està valorant i per mi és altament important, i cada vegada que faig una xerrada expresso el mateix. Cada vegada, com diu el Javi, el Big Data i tal, estem quantificant càrregues externes i complexes futbolístics. Però la càrrega interna encara no l'estem controlant.
L'emocional, vols dir?
Sí, senyor. Mm. La càrrega interna del jugador, aquesta encara no tenim masses possibilitats de... I per mi és altament important. Per què? Perquè és el predictor de moltes coses. L'estat emocional d'un jugador amb estrès competitius, amb estrès del seu entorn, amb molts estrès emocionals que tenen, els està condicionant. I els està condicionant, i torno, m'ho porto tot cap a casa meva, no? Cap al terreny de les lesions. També un alt índex de percentatges lesionals. Per què? Doncs perquè és el que dic, no? Els preparadors físics avui cada vegada estan més preparats, controlen els clubs, els equips els controlen a la perfecció, però aquesta càrrega interna encara la trobo a faltar, que pugui arribar a trobar la complexitat i linkar-la amb la càrrega externa.
Molt interessant. Javi Carrión, una abraçada, gràcies també per participar-hi.
Vale. Una abraçada a tots.
Adéu. Ens quedem amb l'Aureli Altimira, amb el Juanjo Brau i també aquí a la taula a Vilajoana, Solsona, Pichi. No sé què et sembla de tot el que escoltes. Clar, la teva època, Solsona, Pichi, això, ni parlar-ne, no?
La meva època, què? Ni parlar-ne?
No. Quina època, no?
Ni estats físics ni emocionals. Ni
és res, cert. No? Sí, no. És cert que el futbol, òbviament, ha evolucionat en tots els aspectes. I estava tan verge, per dir-ho d'alguna manera, que òbviament, benvinguts totes les altres ciències que es puguin aplicar per millorar sense cap mena de dubtes. Però... el que tenim ara és una cosa que és tan novedosa que jo crec que ningú sap, no?, les repercussions que tindrà. El Mundial se celebra a meitat d'una temporada, pares, tornes a arrencar... No sabem. Jo tinc molta, com es diu això, incertidumbre.
Sí, sí. Incertesa.
En el sentit incertesa en saber, bueno, com reaccionaran. Jo dia al principi, al començar la temporada, dic, quan hi haurà equips que aniran igual com un tro d'aquí a novembre i que després serà un equip totalment diferent a partir de gener quan torne, no? És molt probable, molt possible, no? Per tant, te repeteixo, per mi és tan novedós, i bueno, i en fet és novedós que un Mundial es dispute a mitjà d'una lliga que no sabem, no sabem quina repercussió pot tenir.
Perquè pregunto, Juanjo, Aureli, creieu que veurem un Mundial a un millor nivell sense uns jugadors tan desgastats com el que es pugui disputar a l'estiu on els jugadors ja porten tota la càrrega d'una temporada? Que veurem jugadors més frescos i això pot augmentar el nivell del Mundial o no té per què?
És bona aquesta, Aureli.
Bueno, més fresc, si són més frescos correran més i costarà més fer jugades de perill. I al final, jo crec que serà, el nivell serà el mateix. Al final, aquests jugadors, és una època bona per estar en plena forma. I a l'estiu també ho estaven. Al final es preparaven bé pel Mundial i arribaven amb la màxima preparació. Jo el problema el veig més quan tornin, no? Quan tornin aquí, tot i que tenim, amb els GPS tenim paràmetres de les seves qualitats màximes, de com estan, costarà tornar a aquest nivell. Costarà uns dies tornar a aquest nivell i aquí serà el problema. El nivell del Mundial jo crec que serà igual que sempre. Al final, tot depèn molt també del tema tàctic. Segurament el Pitxer ens ho podrà explicar, però vamos. El Mundial a vegades hi ha entrenadors que inventen coses noves, que et pot sorprendre alguna cosa, però al final important que la porteria és zero i això condiciona molts equips.
A qui anava a dir? Vull dir, si la selecció espanyola ha guanyat un Mundial i tots eren 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, tots els partits, no? Efectivament.
Però ja es pot assemblar això del Mundial, els que van al Mundial, els que no hi van tindran les seves vacances i després començaran a fer els entrenaments amb els països que aturen el per...
Alemanya, exemple. Vols dir, per exemple, Alemanya? O...
Jo, a la meva època, a França, fèiem pretemporada al mes de gener, desembre-gener, que s'aturava i fèiem una a l'estiu i una altra a l'hivern, perquè estaven aturats, paraven el campionat.
Mira, gràcies per... Volies afegir alguna cosa, Vilajoana?
No, que jo crec que, sincerament, jo crec que els equips grans que tenen molts jugadors competint al Mundial ho passaran malament. A la tornada ho passaran malament.
Clar, els petits no, els que en tenen pocs de jugadors, aquests no pateixen, perquè ja estan aquí, vols dir.
Bueno, perquè aquests es poden preparar específicament per la tornada. Els altres arribaran, jo crec que carregats. I a més, amb el baixón, li diuen, també he jugat una competició d'altíssim nivell amb una adrenalina brutal, eliminatòries, i jo crec que això passarà a factura.
Però a la millor quedes eliminat a la primera fase, que és possible.
Bueno, clar, llavors no, llavors no has fet un Mundial, has anat a jugar un partit.
La part emocional que deia el Juanjo.
No, però els jugadors això, de futbol, això quan que aturen en alguns països, Alemanya,
sí,
i això,
sí, sí.
Es pot assemblar una
sí,
mica...
Sí, però mira, però perdona un moment, això que deies, després els ucraïnesos, els vuitens de la Champions, havien estat un mes i mig parat i no competien, pràcticament, eren uns altres equips, no sé.
Però saps què passa? Que, per exemple, doncs aquí tens dos exponents màxims de futbolistes, no? L'Àngel i el Dani. Llavors, tenen una capacitat, això és igual que la Lliga i la Champions, tenen la capacitat de canviar les mentalitats.
El xip.
Sí, de quan canvien una competició a l'altra. I amb la Champions passa igual. I els jugadors, ostres, aquests jugadors d'aquest nivell fiquen el foco realment on l'han de tenir. El problema és, llavors, com aquestes ansietats del foco et passa factura.
Com ho gestiones,
però
no?
La capacitat, sí, de jugar avui la Lliga contra un equip d'una categoria inferior al teu club, i demà jugues una Champions i et canvien el xip i dius, bueno, i del dimecres al diumenge com ha pogut passar? Perquè aquests jugadors d'aquests nivells, i això ells t'ho poden dir, canvien el foco immediatament, que per això són els triats. És que al final arriben a l'èlit a vegades per aquests tipus de coses, no?
Mira, el Osona ha fet una assistència molt interessant, perquè el futbol se'ns fa molt estrany, i per això hem muntat aquesta tertúlia avui, aquesta aturada enmig, no, d'una temporada. Vull dir, hi ha aturades per seleccions, però són 5 dies, una setmaneta, una setmana i mitja, però, hòstia, gairebé 2 mesos d'aturada és una cosa molt estranya. Però hi ha d'altres esports, alguns països futbolístics ho fan, això, perquè fa molt fred i s'aturen, però hi ha esports com l'handbol, que ja estan totalment acostumats, els jugadors, a parar un mes i mig, no, en l'època de Nadal. Ho ha estat verificant això i estudiant la Laia Coll, que coneix molt bé el món de l'handbol. Laia, a veure, explica'ns, què passa amb l'handbol?
Bé, dic primer de tot que l'handbol és totalment normal tenir ja una aturada de mes i mig, dos mesos, des de finals de Nadal fins a principis de febrer, perquè cada any hi ha una competició important, és a dir, els mundials i els europeus són cada dos anys, a diferència del futbol, que són cada quatre anys, per tant, cada any hi ha una aturada, ja sigui per jugar mundial o per jugar europeu. Aquesta temporada toca mundial, es jugarà a Suècia i a Polònia al mes de gener. Per tant, ja estan acostumats a treballar amb un calendari d'aquestes característiques. El que et puc explicar és que al Barça hi ha una relació fluida amb tots els preparadors físics de les seleccions. Això sí, quan el jugador es posa en mans de la selecció, el Barça perd pràcticament tot el control.
El que dèiem ara, no?
Perquè cada selecció treballa a la seva manera i això és pràcticament inevitable. Hi ha molta pressió i tothom és egoista, tothom vol exprimir al màxim els seus jugadors. Però, per exemple, si parlem del Barça, que acostuma...
Sí,
estic parlant del Barça d'handbol, que acostuma a tenir un nombre molt important de seleccionats. En l'última aturada, els 17 jugadors del primer equip van amb les seves seleccions, per tant, desapareix tothom. Sempre hi ha un contacte amb els jugadors. Abans dels entrenaments, al Barça d'handbol han d'omplir sempre els jugadors una fitxa preentrenament, i en aquesta fitxa es pregunten coses sobre com estan d'humor, de son, de cansament, de fatiga muscular, etc. I també han de fer un breu qüestionari post-entrenament perquè es pugui valorar la percepció de l'esforç que han fet en la sessió d'entrenament. Això ho fan amb el club durant la temporada i també se'ls demana que ho facin durant amb la selecció.
És a dir, cada dia el Barça d'handbol els jugadors han d'omplir com estan d'humor, quantes hores han dormit, no? Tot això?
Tot això han d'omplir cada dia i els obliguen a fer-ho també quan estan amb les seleccions, perquè és cert que, malgrat hi ha una relació fluida amb les seleccions, quan entren en dinàmica de competició és difícil saber, tenir aquest contacte i que et diguin exactament quina és la càrrega, quin és l'estat físic del jugador.
Però aquesta informació la rep el seleccionador?
No, el club,
el club, el Barça.
Perquè si dius que estàs emprenyat, igual no et poses.
Sí, però bé, Dani, tu pots tenir un mal dia, et pots llevar amb el peu esquerre, sí, però no. Tu després rendir al futbol,
però,
quan estàs en el teu entrenament,
però,
no?
Però, per exemple...
Jo puc estar emprenyada i no m'ho pots notar.
Però, Dani...
Avui estic de bon humor o no?
Sí, tant. Però
estàs molt emprenyada.
Molt. Escolta, una cosa...
No ho
saps? No, sona. Jo, la Laia diu, això ho fan cada dia de l'any. Estan amb el Barça o estan amb la selecció, ho fan cada dia de l'any. Jo ho entenc en el sentit de dir, escolta, he dormit poc perquè el nano s'ha llevat i estic de mala llet perquè no he pogut... No sé, perquè el nano petit avui no ens ha deixat dormir, vull dir que també els hi serveix, no, pel que deies tu, l'estat emocional, Juanjo, no, de saber algun detall més, no, dia a dia del jugador. Sí.
Doncs bé, aquest qüestionari permet que un cop es reincorporen de la selecció, l'staff tècnic tingui un punt de partida per saber cap a on han de començar a treballar. És cert que a vegades s'intenta obtenir les dades del GPS, però és molt complicat coordinar-ho i sobretot també hem de tenir en compte que els mitjans que hi ha al món de l'handbol doncs no són els mateixos que amb el futbol. Què passa? Un cop es reincorporen amb el club, els jugadors tornen després d'haver fet, òbviament, doncs, un esforç molt gran i s'intenta trobar un moment perquè hi hagi una baixada del pic de forma amb entrenaments regeneratius, amb treball de volum i menys intensitat. Però el calendari de l'handbol és immediat. És a dir, tu diumenge pots estar jugant la final d'un Mundial i dimecres tens partit ja de la Lliga Sobal. És a dir, que aquest marge que sí que hi haurà, sobretot amb els clubs grans, quan s'acabi el Mundial de Qatar fins que tornin a tenir el primer partit de Lliga, per exemple, la final del Mundial és el 18 de desembre, el Barça no juga el primer partit de Lliga fins al 31... aquest marge no hi és en l'handbol. Aleshores, què has de fer aquí? Doncs anar jugant amb el calendari. Intentar que hi hagi baixades i pujades, que el jugador sempre tingui un estat de forma mig i augmentar o pujar en funció del calendari. Aquí és cert que l'handbol té un avantatge i és la Lliga Sobal. És a dir, la preparació física de l'handbol gira al voltant dels partits de la Champions i quan es juguen un títol a nivell nacional. Que aquí potser amb el futbol és diferent, perquè l'exigència dels partits normalment sempre acostuma a ser alta, tot i que és veritat que per més que tots els partits siguin importants, perquè pels entrenadors tots els partits són importants, hi ha partits que són de menys dificultat o de menys exigència. Llavors aquí hi ha dies que, pel que m'expliquen, potser has de sacrificar un jugador que no estigui al seu pic de formal, però que aquests fruits els acabarà recollint en un altre moment més endavant.
Aquí pot passar amb la Copa al mes de gener.
Tot i l'avantatge que sempre penso en aquests esports és que tu, un jugador, el pots fer jugar 3 minuts i sentar-lo. I el futbol, quan l'entrenador en posa 11, els fica pels 90 minuts. Aquest sempre és el handicap.
Bé, els 5 canvis, no?, que dèieu, entre tu i l'Aureli, aquí s'ha d'aprofitar, no?
En aquests esports... l'handbol, el bàsquet, tu un jugador et pots jugar 3 minuts i li controles la càrrega jugant.
en el futbol això és pràcticament inviable, perquè com li, no?
Bueno, però dir, ho pots fer amb la mitja hora d'Anso, no? De dir, inviable, del 60 al 90,
això
no?
És, val. Vull dir que el temps d'exposició és molt més alt.
Mira, per rematar-ho, és que a més, digues, Laia.
No, i volia afegir que també és un tema que ha sortit aquí sobre la taula, que per la meva experiència el tema mental també afecta moltíssim, perquè no és el mateix, després de la pressió en la que tu has estat amb la teva selecció, tornar amb una medalla a les mans, després d'haver guanyat una final i haver guanyat l'or, d'haver perdut la final contra, per exemple, un company teu d'equip, d'haver fet un mal campionat i tornar amb les mans buides, és a dir, que el canvi de xip ha de ser tan ràpid. I al final estem parlant ara en el cas concret del Barça, on l'exigència sempre és màxima, que a vegades costa.
Sí, 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 és així, és així. Mira, per rematar-ho, això que deia la Laia, que crec que és molt interessant, són esports molt diferents, i com dius tu, la dinàmica, no? Poden jugar 3 minuts, sortir, hi ha més canvis, no? Pots controlar-ho més, però era interessant veure com hi ha esports que estan acostumadíssims a dir, va, doncs aturem 2 mesos ara aquí mitja temporada i juguem un Mundial. Doncs la Laia n'ha parlat amb un jugador del Barça que és un pilar del Barça d'handbol i de la selecció francesa, que és una selecció que sempre arriba a les finals de competicions d'handbol.
Sí, hem parlat amb Ludovic Fàbregas, escoltem un primer document sobre la preparació. Creu que el Mundial no ha desconcertat els futbolistes, sinó al contrari, perquè diu que els mesos previs a una competició són molt importants.
Para llegar bien a una competición internacional, y en este caso la Copa del Mundo, hay que rendir bien con el club, porque hay la forma física, eso es importante, pero también hay la confianza, y creo que la confianza se gana pues durante los partidos con el club.
I creu que l'excepcionalitat del calendari pot costar als futbolistes a fer el canvi de xip, tant ara com després a la tornada.
Hay que cambiar un poco el modo y también pues son otros objetivos que tenemos en mente nosotros los jugadores, así que yo creo que con la costumbre que nosotros tenemos no es muy complicado, pero claro, para quizás un futbolista es un poco distinto, porque parar al medio de la temporada las competiciones con el club pues no creo que no es nada fácil cuando no estás acostumbrado.
Que interessant, que interessant. Sí,
no,
sí.
Pensava que Ludovic Fàbregas va en la línia del que deia Xavi a la sala de premsa. No fa gaire l'escoltàvem dient, no, per un jugador és millor jugar tant com pugui i arribar a un nivell de forma òptim que no pas quan li preguntaven si els jugadors es poden reservar. Juanjo, tu que fas que sí amb el cap? Sí, això és veritat o és el que ha dit l'entrenador perquè els seus jugadors...
No, espera, guarda la resposta, que hem de fer una pausa. Tenim 2 minuts? 2 minuts. Ara tornem aquí, el tu diràs.
RAC 1.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
T'esperem el diumenge 18 de desembre a la 6a edició de la cursa Barcelona en marxa contra el càncer, al Parc del Fòrum. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer a Barcelona. La teva inscripció ajudarà la recerca contra el càncer. Inscriu-t'hi a barcelonaenmarxa.org. Aquesta cursa la guanyem entre tots. I tu, per qui corres? Amb l'avituallament oficial sostenible d'Aigües de Barcelona.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Som Onza, l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic. Fort Nicolás, Al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tàrraco Center a Tarragona, Reus, Valls i Cambrils. I Centre Trànsit a Tarragona. Aquest novembre és el moment d'estrenar cotxe. Tenim estoc, Ford Kuga, Focus, Puma, Trànsit, Custom, Connect. Les ofertes Black Friday fins al 26 de novembre.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Rabbids, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et milloran qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró, des de The Suites, l'espai exclusiu de personal shopping de la Roca Village. El dijous 17 de novembre, a la una del migdia, viu el Vostè Primer des d'una destinació de compres única amb més de 150 botics de les millors marques amb descomptes de fins al 60% durant tot l'any.
Mare de Déu, 150 botics, per favor, si és que no donarem a l'abast. 60% de descompte durant tot l'any. És exactament el que nosaltres necessitem. Nosaltres volem anar mones, mones!
El dijous 17 de novembre, el Vostè Primer se'n va a la Roca Village, on moda, gastronomia i creativitat t'esperen de dilluns a diumenge.
Per favor, a la Roca Village, mira, ja estic...